Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és dimarts 7 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El ioga pot ser una eina de suport per a les persones que conviuen amb el càncer i per a les seves famílies i cuidadors. Aquest és l'objectiu de la Fundació Oncolliga, que organitza cada dimecres d'11 del matí a 2:15 del migdia un taller gratuït al Xalet Negre de Sant Cugat, obert tant a pacients com a familiars. L'objectiu és oferir acompanyament psicològic i emocional als malalts de càncer, més enllà dels tractaments mèdics. A www.cugat.cat hi trobareu una entrevista a la voluntària de l'entitat, Maria Cinta Borrell, que ha assistit al magazín Faves Comptades de Cugat Mèdia. Aquest és un dels continguts que trobareu al web i tot seguit en repassem alguns altres.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat organitza una desena d'activitats des d'aquest dimarts i fins la setmana que ve per conscienciar sobre la importància de cuidar la salut mental. Sota el lema Drets Socials per una salut mental digna i accessible, l'Ajuntament i la Taula de Salut Mental han preparat una setmana en què destaquen xerrades, exposicions, activitats físiques i un concert, entre d'altres. El 10 d'octubre serà el Dia de la Salut Mental i es farà la lectura d'un manifest. Sentim la regidora de Salut, Núria Fernández.
Els objectius de la Setmana de Salut són clars: fer visible allò que sovint s'amaga, generar coneixements i trencar mites, oferir eines a les persones i famílies i reforçar els vincles perquè tots i totes sapiguem que no estem sols quan tenim dificultats emocionals o psicològiques. Sant Cugat és una ciutat que aposta per la salut i pel benestar de les persones i ho fem cada dia des de molts àmbits i aquesta setmana n'és una mostra clara.
A www.cugat.cat trobareu els detalls de la Setmana de la Salut Mental.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
El sector dels drets socials i l'atenció a les persones de Catalunya viu aquest dimarts una jornada de vaga convocada per diverses organitzacions sindicals i col·lectius de treballadores. La protesta reuneix professionals de serveis socials, escoles d'educació especial, centres de rehabilitació, tallers ocupacionals i serveis d'atenció precoç que reclamen millores laborals i més recursos públics. Les principals demandes se centren en l'estabilització de les plantilles, la millora de les condicions de treball, la recuperació del poder adquisitiu i una major inversió per garantir una atenció de qualitat, i també es demana suport emocional per al personal i més recursos per als serveis comunitaris. Coincidint amb aquesta convocatòria, un monitor del taller Jeroni de Moragas, Rubén Zaguirre, ha publicat un videoclip reivindicatiu sota el títol Llistes d'espera. La cançó, escrita i interpretada per ell mateix, posa llum sobre la realitat invisible de les persones amb discapacitat i dels professionals que les acompanyen.
Portem mogollon d'anys amb sous precaris, saps? Que no reflexa la càrrega emocional que tenim ni la càrrega emocional ni de feina, saps? Llavors això fa que a vegades no arribis a final de mes i tinguis que mirar en si pots o no, pues treballar d'altres coses.
Obrim ara la plana esportiva. L'últim observatori sociològic de Sant Cugat, fet entre juliol i agost, confirma que la ciutat és altament activa en l'àmbit esportiu. Un 72% de la població practica algun esport, sobretot activitats de gimnàs i fitness, un 32%, caminar o fer senderisme, un 20%, córrer, un 19%, i bicicleta, un 15%. També destaquen el pàdel, un 14%, i la natació com a opcions populars. La pràctica esportiva és especialment alta entre el jovent de 25 a 34 anys, un 79%, i de 35 a 49 anys, un 82%, mentre que cau fins al 58% en la franja de més de 65 anys. Pel que fa a les instal·lacions, la meitat dels esportistes utilitzen clubs o equipaments municipals, amb predomini dels gimnasos privats, seguit de clubs esportius i centres com l'Eurofitness i el PAF3. Tot i aquesta alta implicació esportiva, l'estudi reflecteix una valoració molt crítica sobre l'estat de les instal·lacions. Un 73% considera que estan en mal estat i només un 8% les qualifica de molt bones. Les demandes més freqüents són més manteniment i renovació, un 18%, ampliació d'espais i pistes, un 12%, i millora dels vestidors, un 11%. En termes generals, l'oferta esportiva obté una nota mitjana de 6,9 punts amb millors valoracions entre el jovent i en zones com Coll Favà i el Parc Central, mentre que els districtes de Mirassol i la Floresta mostren més insatisfacció. I més temes. La vuitena edició de la Marxa de la Salut, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i amb el suport de l'EMD de Valldoreix, arriba el 9 de gener amb sortida des del camp de futbol de Valldoreix. La cursa no competitiva i dins del calendari del circuit català de marxa nòrdica tindrà dos circuits de 6 i 10 quilòmetres. Les inscripcions en línia ja estan obertes a marxadelasalut.cat i es tanquen el dijous 8 de novembre. L'organització espera que s'arribi als 200 participants. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dimarts.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada d'aquest dimecres 8 d'octubre a Sant Cugat. Coincidint amb el seu 40è aniversari, la multinacional Hewlett-Packard ha obert les portes de la seva seu al barri de Sant Joan per anunciar canvis, entre els quals la creació d'un centre d'intel·ligència artificial, el més important d'Europa, dins de la companyia. Segons ha explicat Daniel Martínez, director del Centre Internacional HP Barcelona, no es pot donar per fet aquest centre a Sant Cugat, ja que hi ha hagut molts moments que han suposat un punt d'inflexió i que no tenien garantida la seva continuïtat. HP, que va néixer de la visió estratègica de William Hewlett i David Packard en un garatge de Palo Alto, amb un primer encàrrec de Walt Disney per la pel·lícula Fantasia, no ha perdut mai l'esperit de start-up. Avui preveu un reskilling entre les seves files, és a dir, oferir formació interna per adaptar perfils professionals i, atenció, obrir noves contractacions, tot i que encara no s'ha detallat la xifra. La Delice Sequeiros i el Luis Barro són un matrimoni santcugatenc amb dos nens petits diagnosticats amb trastorn de l'espectre autista. Després d'anys de teràpia, d'un treball familiar intens, tant cap als menors com cap als pares, per fer-se amb aquesta nova realitat, la Delice i el Luis van decidir convertir el seu fill gran en el protagonista d'una col·lecció de llibres adreçats a nens i nenes amb TEA. Sota el títol principal, Autisme, la col·lecció ja suma 5 llibres diferents que es poden trobar a Amazon en català, castellà i anglès i a la llibreria La Salvatge de Sant Cugat. Aquest dijous, en el marc de la Setmana de la Salut Mental, la Delice i el Luis, amb el suport de DAPSI, del Centre de Desenvolupament Infantil d'Atenció Precoç, oferiran una xerrada a l'Ateneu a les 5 de la tarda per presentar aquests llibres. Cugat Media els ha entrevistat i és una entrevista que poden trobar a www.cugat.cat. I seguint amb la Setmana de la Salut Mental, aquest dimecres 8 d'octubre us proposem l'exposició Frenem els TCAs. És una exposició que tracta sobre els riscos dels trastorns de conducta alimentària i com es poden prevenir. Una exposició que es podrà veure avui, però també fins al 19 d'octubre al PAF 3 de la Rambla del Celler, i del 20 al 31 d'octubre es podrà veure al gimnàs Eurofitness des de les 7 del matí. És una exposició organitzada pel Consell de Joves 12-17 amb la col·laboració de la Oficina Jove. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és dimarts 7 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El ioga pot ser una eina de suport per a les persones que conviuen amb el càncer i per a les seves famílies i cuidadors. Aquest és l'objectiu de la Fundació Oncolliga, que organitza cada dimecres d'11 del matí a 12:45 del migdia un taller gratuït al Xalet Negre de Sant Cugat, obert tant a pacients com a familiars. L'objectiu és oferir acompanyament psicològic i emocional als malalts de càncer, més enllà dels tractaments mèdics. A www.cugat.cat hi trobareu una entrevista a la voluntària de l'entitat, Maria Cinta Borrell, que ha assistit al magazín Faves Comptades de Cugat Mèdia. Aquest és un dels continguts que trobareu al web i tot seguit en repassem alguns altres.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat organitza una desena d'activitats des d'aquest dimarts i fins la setmana que ve per conscienciar sobre la importància de cuidar la salut mental. Sota el lema Drets Socials per una salut mental digna i accessible, l'Ajuntament i la Taula de Salut Mental han preparat una setmana en què destaquen xerrades, exposicions, activitats físiques i un concert, entre d'altres. El 10 d'octubre serà el dia de la salut mental i es farà la lectura d'un manifest. manifest. Sentim la regidora de Salut, Núria Fernández.
Els objectius de la Setmana de Salut són clars: fer visible allò que sovint s'amaga, generar coneixements i trencar mites, oferir eines a les persones i famílies i reforçar els vincles perquè tots i totes sapiguem que no estem sols quan tenim dificultats emocionals o psicològiques. Sant Cugat és una ciutat que aposta per la salut i pel benestar de les persones. I ho fem cada dia des de molts àmbits. I aquesta setmana n'és una mostra clara.
A www.cugat.cat trobareu els detalls de la Setmana de la Salut Mental.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
El sector dels drets socials i l'atenció a les persones de Catalunya viu aquest dimarts una jornada de vaga convocada per diverses organitzacions sindicals i col·lectius de treballadores. La protesta reuneix professionals de serveis socials, escoles d'educació especial, centres de rehabilitació, tallers ocupacionals i serveis d'atenció precoç que reclamen millores laborals i més recursos públics. Les principals demandes se centren en l'estabilització de les plantilles, la millora de les condicions de treball, la recuperació del poder adquisitiu i una major inversió per garantir una atenció de qualitat, i també es demana suport emocional per al personal i més recursos per als serveis comunitaris. Coincidint amb aquesta convocatòria, un monitor del taller Jeroni de Moragas, Rubén Zaguirre, ha publicat un videoclip reivindicatiu sota el títol Llistes d'espera. La cançó, escrita i interpretada per ell mateix, posa llum sobre la realitat invisible de les persones amb discapacitat i dels professionals que les acompanyen.
Portem mogollon d'anys amb sous precaris, saps? Que no reflexa la càrrega emocional que tenim ni la càrrega emocional ni de feina, saps? Llavors això fa que a vegades no arribis a final de mes i tinguis que mirar en si pots o no, pues treballar d'altres coses.
Obrim ara la plana esportiva. L'últim observatori sociològic de Sant Cugat, fet entre juliol i agost, confirma que la ciutat és altament activa en l'àmbit esportiu. Un 72% de la població practica algun esport, sobretot activitats de gimnàs i fitness, un 32%, caminar o fer senderisme, un 20%, córrer, un 19%, i bicicleta, un 15%. També destaquen el pàdel, un 14%, i la natació com a opcions populars. La pràctica esportiva és especialment alta entre el jovent de 25 a 34. 4 anys, un 79%, i de 35 a 49 anys, un 82%, mentre que cau fins al 58% en la franja de més de 65 anys. Pel que fa a les instal·lacions, la meitat dels esportistes utilitzen clubs o equipaments municipals, amb predomini dels gimnasos privats, seguit de clubs esportius i centres com l'Eurofitness i el PAF3. Tot i aquesta alta implicació esportiva, l'estudi reflecteix una valoració molt crítica sobre l'estat de les instal·lacions. Un 73% considera que estan en mal estat i només un 8% les qualifica de molt bones. Les demandes més freqüents són més manteniment i renovació, un 18%, ampliació d'espais i pistes, un 12%, i millora dels vestidors, un 11%. En termes generals, l'oferta esportiva obté una nota mitjana de 6,9 punts amb millors valoracions entre el jovent i en zones com Collfabà i el Parc Central, mentre que els districtes de Mirassol i la Floresta mostren més insatisfacció. I més temes. La 8a edició de la Marxa de la Salut, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i amb el suport de l'EMD de Valldoreix, arriba el 9 de gener amb sortida des del camp de futbol de Valldoreix. La cursa no competitiva i dins del calendari del circuit català de marxa nòrdica tindrà dos circuits de 6 i 10 quilòmetres. Les inscripcions en línia ja estan obertes a marxadelasalut.cat i es tancant el dijous 8 de novembre. L'organització espera que s'arribi als 200 participants. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dimarts.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada d'aquest dimecres 8 d'octubre a Sant Cugat. Coincidint amb el seu 40è aniversari, la multinacional Hewlett Packard ha obert les portes de la seva seu al barri de Sant Joan per anunciar canvis, entre els quals la creació d'un centre d'intel·ligència artificial, el més important d'Europa, dins de la companyia. Segons ha explicat Daniel Martínez, director del Centre Internacional HP Barcelona, no es pot donar per fet aquest centre a Sant Cugat, ja que hi ha hagut molts moments que han suposat un punt d'inflexió i que no tenien garantida la seva continuïtat. HP, que va néixer de la visió estratègica de William Hewlett i David Packard en un garatge de Palo Alto, amb un primer encàrrec de Walt Disney per la pel·lícula Fantasia, no ha perdut mai l'esperit de start-up. Avui preveu un reskilling entre les seves files, és a dir, oferir formació interna per adaptar perfils professionals i, atenció, obrir noves contractacions, tot i que encara no s'ha detallat la xifra. La Delícia Sequeiros i el Luis Barro són un matrimoni santcugatenc amb dos nens petits diagnosticats amb trastorn de l'espectre autista. Després d'anys de teràpia, d'un treball familiar intens, tant cap als menors com cap als pares, per fer-se amb aquesta nova realitat, la Delícia i el Luis van decidir convertir el seu fill gran en el protagonista d'una col·lecció de llibres adreçats a nens i nenes amb TEA. Sota el títol principal, Autisme, la col·lecció ja suma 5 llibres diferents que es poden trobar a Amazon en català, castellà i anglès i a la llibreria La Salvatge de Sant Cugat. Aquest dijous, en el marc de la Setmana de la Salut Mental, la Delícia i el Luis, amb el suport de DAPSI, del Centre de Desenvolupament Infantil d'Atenció Precoç, oferiran una xerrada a l'Ateneu a les 5 de la tarda per presentar aquests llibres. Cugat Mèdia els ha entrevistat i és una entrevista que poden trobar a www.cugat.cat. I seguint amb la Setmana de la Salut Mental, aquest dimecres 8 d'octubre us proposem l'exposició Frenem els TCAs. És una exposició que tracta sobre els riscos dels trastorns de conducta alimentària i com es poden prevenir. Una exposició que es podrà veure avui, però també fins al 19 d'octubre al PAF 3 de la Rambla del Celler i del 20 al 31 d'octubre es podrà veure al gimnàs Eurofitness des de les 7 del matí. És una exposició organitzada pel Consell de Joves 12-17 amb la col·laboració de la Oficina Jove. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
You're she friend. You're she friend. Tot el fruit que et pugui donar. El camí que a poc escrius per demà. Mare, la vella sabe en mi. Ese veona sana, sana. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cap, que tingui sort i que trobis el que et va mancar a mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar d'ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Per això, malgrat la boira, va caminar. Si vens a mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un poc de sol i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així prenc, i així prenc tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. De cada pas, per això malgrat la boira va caminar. I així prenc, i així prenc tot el fet que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Yeah. Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dimecres arriba el torn de rèplica de l'oposició al debat de política general al Parlament. Els diferents grups exposaran els seus arguments a l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, de construir uns 210.000 pisos nous en els pròxims 5 anys a Catalunya amb la col·laboració dels ajuntaments i l'esforç del sector privat. És la mesura estrella en habitatge esgrimida per Illa que implicaria la revisió dels planejaments urbanístics municipals per aprofitar al màxim les possibilitats de bastir pisos nous. En aquest àmbit, Junts té previst proposar que s'endureixin els requisits per accedir a un pis públic, augmentant a 10 els anys d'empadronament. Una mesura que emana d'una iniciativa de Sant Cugat del Vallès. El seu primer tinent d'alcalde, Jordi Puigneró, l'ha justificat fa pocs minuts des del Notícies en xarxa i poc després l'ha rebatut també en aquest informatiu el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès.
Volem premiar, en certa manera, el fet d'estar arrelat a una ciutat. Per tant, per què ho fem? Doncs perquè, en primer lloc, evidentment, perquè la gent jove no hagi de marxar, però també tota aquella gent que porta molts anys arrelada al municipi i que volen continuar vivint.
És tan miserable el parc d'habitatge protegit que tenim, que és aquest 2%, quan la mitjana europea arriba al 10%, que en comptes d'estar parlant com s'amplia el parc d'habitatge protegit, estiguin parlant de com posem uns requisits que, insisteixo, posen el focus en la competició entre ciutadans per accedir a un servei públic, doncs és això, voler desviar l'atenció.
El Congrés votarà finalment avui el decret per endurir l'embargament a Israel. El text encara penja d'un fil perquè, malgrat que té el suport de Junts, manté les reticències dels 4 diputats de Podem que el podrien fer descarrilar. Renfe fa un bon balanç del primer dia amb el dispositiu alternatiu per carretera pel macrotall a l'R3 de Rodalies. La companyia avança que farà petites millores com ara potenciar trajectes o fer més visible la senyalització. Un optimisme que contrasta amb la visió de molts usuaris que demanen més freqüències i una millor planificació. Marc Generes és portaveu del col·lectiu d'usuaris de l'R3 perquè no ens fotin el tren i ha parlat al Notícies en xarxa.
El pla ha començat a rodar amb la bona direcció, però clar, un aflono festiu ha de funcionar el primer dia, ha de funcionar el primer mes, però que ha de funcionar 12 mesos. I per tant cal fiabilitat, cal constància, i això és el que realment guanyarà la confiança dels usuaris, que sigui un sistema no aleatori, sinó que funcioni. I per això cal alguns ajustos.
Avui ha de començar la vacunació dels més de 90.000 caps de bestiar de la zona d'influència dels dos brots de dermatosi nodular contagiosa situats a dues granges de l'Alt Empordà. Pel que fa a les indemnitzacions, el govern destinarà 4 milions d'euros als ramaders afectats. Vistiplau a l'ús medicinal del cànnabis, que només es dispensarà als hospitals a través de preparats estàndards. El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que en regula l'ús com a alternativa terapèutica en situacions en què els tractaments convencionals no són eficaços. Es calcula que es podria ja receptar d'aquí a 3 mesos. En esports, el Barça va golejar per 7-1 al Bayern de Múnich en el debut a la Champions femenina. Els doblets de Peyor i Claudia Pina i les dianes d'Alexia, Salma i Brooks van plasmar el marcador al monòleg de les Blaugrana, que al descans ja manaven per 4-1. I una exposició del MNAC treu a la llum l'obra de Mario Armengol, un artista català pràcticament desconegut que va treballar fent dibuix satíric contra el nazisme durant la Segona Guerra Mundial i que ho va fer des d'Anglaterra. Tinta contra Hitler, que es podrà veure fins l'11 de gener, s'acompanya amb la mostra Dibuixos del Museu Nacional.
Notícies en xarxa, edició matí.
Aquest dimecres és el torn dels grups parlamentaris en el segon dia del debat de política general. La sessió arrencarà d'aquí a uns minuts a la Cambra Catalana, després que ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, situés els grans temes sobre els quals pivotarà la seva acció de govern. En el seu segon debat de política general com a president, Illa ha proposat un gran acord de país per l'habitatge i ha anunciat que impulsarà la construcció de 214.000 pisos. Però també reclama la col·laboració dels grups parlamentaris per aprovar els nous pressupostos i avançar en el finançament singular per a Catalunya. Els nostres companys Toni López i Anna Ruiz són ja a davant del Parlament, a l'interior, de fet, del Parlament. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Thaís. Sí, d'aquí uns minuts es reprèn aquest segon dia del debat de política general. Avui és el torn dels grups parlamentaris que hauran de respondre i replicar la intervenció aquest dimarts del president Salvador Illa. En el seu segon debat de política general com a president, Salvador Illa va fer pivotar el seu discurs al voltant de l'habitatge. En aquest sentit, va reclamar un pacte de país sobre aquest tema i va anunciar la construcció de més de 200.000 pisos els propers 5 anys, gairebé la meitat dels quals haurien de ser de protecció pública, però Illa va demanar també l'ajut i col·laboració de tota la cambra per tirar endavant per aprovar els nous pressupostos de la Generalitat, una eina que facilitaria i acceleraria l'acció de govern. I en aquest sentit, el president advertia que el govern no ho pot fer tot sol.
Estem parlant d'activar sòl per ubicar-hi 210.000 habitatges potencials en els propers 5 anys. De forma progressiva i esglaonada. Tota acció de govern necessita de recursos per ser desplegada, és a dir, d'un pressupost. El govern està treballant en la seva confecció, amb l'horitzó de dotar Catalunya el més aviat possible d'una llei de pressupostos. Sols no ho podem fer. Caldrà consensuar-la i també treballarem, quan arribi un moment, en això. La meva prioritat com a president és tenir uns bons pressupostos el més aviat possible.
Salvador Illa ha demanat col·laboració a la resta de grup per poder aprovar els pressupostos generals de l'Estat, però també els ha demanat paciència. Per què? Necessita temps perquè es concretin els grans acords de legislatura, com és, per exemple, el finançament singular per a Catalunya. Mentrestant, què diuen la resta de grups? Haurem d'esperar el que diuen i el que exposen al llarg del dia d'avui, però els socis d'investidura, Comuns i Esquerra, ja han marcat distàncies amb el president.
Que al president Illa li ha faltat ambició, ambició de país. L'única ambició que ha posat sobre la taula és aquella a la que ja ens té acostumats quan parla doncs, de més metres cúbics de formigó vinculats a la gran infraestructura de país, amb una de les grans infraestructures del país, que és l'aeroport del Prat.
Diu el president que són el govern de tothom. Però nosaltres li diem que encara no són el govern de tothom. Tenim a un de cada tres infants en risc de pobresa, tenim a un 10% dels treballadors i les treballadores en situació de pobresa i n'hi ha qui ara mateix no pot pagar el lloguer o la hipoteca. Per tant, encara no són el govern de tothom.
Palestina, educació, sanitat, en aquest sentit ha anunciat que s'incrementaran d'un 50% les places per estudiar medicina, esport, cohesió, benestar i restablir les ferides del passat. Són altres dels elements que van formar part del discurs ahir del president Illa. PP i Junts ja han dit que el president Illa no entén la ciutadania i a l'espera, com et dèiem, Thaís, de l'inici d'aquesta segona sessió del debat de política general, serà el torn dels grups parlamentaris i serà precisament Junts qui obrirà aquesta ronda d'intervencions.
Anna, gràcies, bon dia. I precisament Junts té previst presentar una proposta de resolució per modificar la llei d'habitatge i endurir els requisits per poder accedir a un pis de protecció oficial. Volen que calgui haver estat empadronat a un municipi un mínim de 10 anys per poder accedir a un habitatge protegit. Una mesura que ha sorgit a proposta de Sant Cugat del Vallès, un ajuntament a mans de Junts. Jordi Puigneró Ferrer, tinent d'alcaldia d'aquest consistori, creu que és una mesura justa que premia l'arrelament al municipi. Un argument amb el qual no està d'acord el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès. Tots dos n'han parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
Volem premiar, en certa manera, el fet d'estar arrelat a una ciutat. La gent que està arrelada a una ciutat, que participa de la ciutat, que porta també anys contribuint en aquella ciutat. Per tant, per què ho fem? Doncs perquè, en primer lloc, evidentment, perquè la gent jove no hagi de marxar, però també tota aquella gent que porta molts anys arrelada al municipi i que volen continuar-hi visquent.
És tan miserable el parc d'habitatge protegit que tenim, que és aquest 2%, quan la mitjana europea arriba al 10%, quan França té un 17%, quan Àustria té un 25%, que en comptes d'estar parlant com s'amplia el parc d'habitatge protegit, estiguin parlant de com posem uns requisits que, insisteixo, posen el focus en la competició entre ciutadans per accedir a un servei públic, doncs és això, voler desviar l'atenció.
El govern espanyol confia a poder aprovar el decret que preveu endurir l'embargament a Israel i que es votarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Un text que a aquesta hora penja d'un fil. L'executiu de Pedro Sánchez segueix negociant a la desesperada per aconseguir el suport o l'abstenció de Podem perquè tiri endavant després d'obtenir el de Junts. La validació s'havia de fer ahir a la tarda, però els de Carles Puigdemont finalment en van forçar l'ajornament fins avui per no coincidir amb els 2 anys de l'inici de la guerra. Pilar Alegría és la portaveu del govern espanyol.
Lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto, sobre todo porque en ese decreto se recoge un sentir generalizado de la sociedad. Todos ustedes han podido ver y escuchar todos los pasos que este país ha dado con esa firme voluntad de alcanzar esa paz justa y duradera, con ese reconocimiento del Estado de Palestina y de Israel, con la liberación, por supuesto, de todos los rehenes, con la ayuda, con que llegue toda la ayuda humanitaria y, por supuesto, también con este decreto de embargo de armas.
Continuen a Egipte les converses de pau per al Pròxim Orient. El pla dissenyat pel president dels Estats Units, Donald Trump, està trobant més esculls dels previstos entre les parts. Un dels principals mediadors, el govern de Qatar, considera que encara queden pendents molts punts per evitar que qualsevol acord quedi en paper mullat. En aquest sentit, un dels dirigents de Hamas, Fawzi Barhum, ha exigit a Israel, en un missatge a les xarxes socials, que compleixi el compromís d'un alto el foc permanent amb la retirada total de les forces israelianes de totes les zones de Gaza abans del retorn dels hostatges.
Reiterem la nostra crida a la materialització efectiva de les decisions de les cimeres àrabs i islàmiques, l'aturada de l'agressió de manera immediata, el trencament del setge de manera permanent i la prestació de tota mena de suport polític, diplomàtic, econòmic i legal per tal de permetre al nostre poble assolir els seus legítims drets.
I l'exèrcit israelià ha interceptat un segon grup d'embarcacions de la flotilla Global Summit que intentaven arribar a Gaza, segons que ha informat aquest matí, aquest dimecres, el Ministeri d'Exteriors hebreu en un missatge a les xarxes socials. Entre els membres de les embarcacions hi ha tripulants espanyols i de països diversos com Noruega, el Canadà, Austràlia o els Estats Units. La flotilla ha denunciat que se'ls ha detingut il·legalment. Segons Israel, tots estan sans i estalvis i seran deportats el més aviat possible.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Llum verda a l'ús medicinal del cànnabis que només es dispensarà als hospitals a través de preparats estàndards. El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que en regula l'ús com a alternativa terapèutica en casos en què els tractaments convencionals no són eficaços. Es podrà prescriure en situacions de dolor crònic, epilèpsia greu, esclerosi múltiple o efectes derivats de la quimioteràpia com ara nàusees o vòmits. Es calcula que els metges especialistes ja podran receptar tractaments amb cànnabis d'aquí a 3 mesos i sempre a les farmàcies hospitalàries. La mesura espera allunyar els malalts de la compra de marihuana al mercat negre. I científics de Barcelona i la Xina han aconseguit revertir l'Alzheimer en ratolins amb nanotecnologia. La novetat és que han dirigit les nanopartícules a restaurar el sistema vascular del cervell i no a les neurones, com s'ha fet habitualment fins ara. El sistema vascular és l'encarregat de netejar les proteïnes que s'acumulen en el teixit cerebral. La investigadora de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Lorena Ruiz Pérez, destaca els bons resultats.
Els resultats són molt prometedors, ja que només una hora després d'administrar la primera injecció veiem una reducció de amiloide beta del 50% en models animals. Després de 3 injeccions, hem vist una recuperació de les capacitats cognitives d'una persona sana amb la mateixa edat que es manté en el temps durant l'equivalent a 20 o 30 anys humans.
Més d'un centenar de dones trans s'han sotmès des del 2020 a una glotoplàstia a l'Hospital Clínic. Es tracta d'un procediment quirúrgic que, combinat amb la rehabilitació logopèdica, permet a les pacients aconseguir una veu més aguda. El Clínic és l'únic centre català que inclou aquesta intervenció dins de la cartera pública de salut, però la llista d'espera per sotmetre's al procediment és de 5 anys de mitjana. La Laura Siles, de BTV, ens n'informa.
La Sílvia va aterrar a la Unitat d'Atenció Integral per a Dones Trans el 2018. Durant gairebé 6 anys va treballar la veu combinant exercicis corporals amb exercicis vocals com aquests. L'objectiu era millorar la flexibilitat de les cordes vocals, l'entonació i la ressonància. El 2024 va ser el moment de fer el pas final i sotmetre's a una glotoplàstia, una cirurgia que l'ha permès obtenir per fi la veu desitjada.
És part de la nostra identitat i aquest equip meravellós ha aconseguit que jo torni a tenir la veu que tenia que haver tingut des del principi i que la pubertat em va canviar.
La cirurgia de la veu per a dones trans és un procediment poc invasiu. Dura una hora i mitja i consisteix a fer la laringe més petita i donar atenció a les cordes vocals. D'aquesta manera s'aconsegueix apujar la freqüència fonamental de la veu i que s'escolti més aguda. L'Hospital Clínic va començar a fer glotoplàsties el 2017, però la cirurgia es va incloure al sistema de salut públic fa 5 anys. Des del 2020, un centenar de dones ha pogut completar aquesta transformació de veu i el 80% han manifestat estar molt contentes amb el resultat.
Avui es preveu que es comencin a vacunar els més de 90.000 caps de bestiar de la zona d'influència dels 2 brots de dermatosi nodular contagiosa situats a 2 granges de l'Alt Empordà. Pel que fa a les indemnitzacions, el govern destinarà 4 milions d'euros als ramaders afectats. Per ara s'han sacrificat 400 animals, informa la Carina Vallvé.
Tan bon punt arribin avui les vacunes cedides pel govern francès, començarà la vacunació dels més de 90.000 caps de bestiar que es troben al radi de 50 quilòmetres dels 2 focus detectats d'aquesta malaltia. Un operatiu que es preveu molt complicat a nivell de bioseguretat i que implicarà la participació de molts professionals. Per això el govern ha fet una crida a tots els veterinaris disponibles. A més, a finals de setmana han d'arribar un segon lot de vacunes pagades per la Unió Europea. Per tot plegat i davant dels dubtes del sector, el govern garanteix que es podran vacunar tots els animals per frenar el brot de dermatosi nodular contagiosa.
Arribaran vacunes per vacunar tota la cabana dels 50 quilòmetres en 2 lots i, per tant, arribaran vacunes per tots.
El govern vol indemnitzar de forma urgent les dues explotacions afectades per ara i destinarà 4 milions d'euros aprovats per l'executiu. I davant les crítiques de falta de previsió, el govern ha defensat que està prohibit, diu, vacunar de forma preventiva.
La patronal de la restauració ha carregat contra la ministra de Sanitat, Mònica García, pel veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants. Els empresaris reclamen als partits que impedeixin la tramitació de la llei antitabac, que titllen de desproporcionada. El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha recordat que el text encara ha de passar pel Congrés i per això, juntament amb l'Associació Hostaleria d'Espanya, la Pimec, Foment i Barcelona Oberta, han exigit que no s'aprovi la prohibició de fumar a les terrasses de bars i de restaurants. Els demanen que presentin esmenes a la totalitat per fer recular l'avantprojecte. Escoltem el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, Benet Maimí, de Foment del Treball, i Josep Ginesta, de Pimec.
És sabut que el tabac és perjudicial per la salut, però aquest no és el debat. El veritable debat és si hem d'acceptar la imposició, sense fi de prohibicions.
Fumar no està prohibit. Si no està prohibit i està permès, el que hem d'intentar és que es pugui gaudir de la llibertat sense molestar els altres.
La regulació és desproporcionada. S'hauria d'haver debatut, consensuat i acordat.
Renfe ha fet un balanç raonablement positiu del primer dia del macrotall a l'R3 de Rodalies i ja prepara petites millores com potenciar alguns trajectes o fer més visible la senyalització. Aquest dilluns l'afluència de passatgers ha estat menor que un dilluns qualsevol amb els trens en marxa i és una reducció que des de Renfe asseguren que és habitual quan arrenquen els plans alternatius de transport. Tot i l'optimisme, alguns usuaris demanen més freqüències i una millor planificació, sobretot en certs punts de mobilitat minoritària on algunes zones queden més penjades. Marc Generes és portaveu del col·lectiu d'usuaris de l'R3 perquè no ens fotin el tren i ha parlat al Notícies en Xarxa sobre la necessitat de fer alguns ajustaments per guanyar-se la confiança dels passatgers.
Cal fiabilitat, cal constància i això és el que realment guanyarà la confiança dels usuaris, que sigui un sistema no aleatori, sinó que funcioni. I per això cal alguns ajustos d'informació, de senyalèctica, de criteris de funcionament del personal implicat i després uns ajustos també de l'esquema, perquè sí que aquests busos directes que hem batallat tant i n'estem contents, cobreixen moviments majoritaris, però hi ha una altra mobilitat minoritària, però igual d'important, que són els que penalitza més els temps de trajecte amb dobles transbord.
I ara mateix, els trens de l'R1 i l'RG1 de Rodalia circulen per via única entre Caldes d'Estrac i Mataró per l'avaria d'un tren a Caldes d'Estrac, segons que ha informat Renfe. Aquesta incidència està generant retards que en alguns casos poden superar els 20 minuts. I canviem de qüestió, parlem ara d'educació perquè els sindicats del sector convoquen una manifestació el 15 de novembre per reclamar millores laborals dels professors i mestres. Denuncien una pèrdua del poder adquisitiu i demanen una reducció de la ràtio d'alumnes a les aules i ampliar les plantilles. Ens ho explica l'Ester Minguell.
Els sindicats docents reclamen al Departament d'Educació una reunió amb la consellera Esther Niubó per poder negociar les condicions laborals de professors i mestres. Exigeixen un augment salarial del 25%, una ampliació de la plantilla, reduir la quantitat d'alumnes a l'aula i disminuir la burocràcia. A banda de la manifestació del 15 de novembre, no descarten convocar altres mobilitzacions. Escoltem Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical dels Professors de Secundària.
El que no pot ser és una vergonya que a Catalunya estiguem a la cua de l'Estat amb retribucions docents, que en 15 anys no hi hagi hagut una millora del nostre poder adquisitiu, més aviat al contrari, una pèrdua de poder adquisitiu molt significativa d'una quarta part del nostre poder. Volem sentir alguna proposta per part de la conselleria, perquè fins ara tot el que li hem traslladat no hi ha cap mena de concreció, ni cap mena de proposta, ni cap mena d'idea per millorar la situació dels docents a Catalunya.
Precisament un informe de l'OCDE que analitza la situació dels sistemes educatius de més de 50 països alerta que la meitat de professors i mestres catalans pateixen estrès, sobretot a l'hora d'atendre els estudiants amb necessitats educatives especials i per manca de temps per preparar les classes.
De repassar ara l'actualitat esportiva, Cristina Álvarez, bon dia. Debut amb golejada del Barça a la Champions femenina, eh?
Sí, per 7-1 sobre el Bayern de Munic. Domini clar de les blaugranes que al descans ja guanyaven per 4-1 i van demostrar que són fermes candidates a recuperar un títol que l'any passat se'ls va resistir. Al minut 4, Alexia va obrir el marcador i a continuació van venir la resta de gols blaugranes, monòleg amb doblets de Payor i Clàudia Pina i les dianes de Salma i Bru. L'entrenador Pere Romeu destacava el fet de debutar a la competició amb un triomf tan contundent.
Hemos tenido eficacia de cara a puerta, nos hemos ido con un marcador favorable a los 15 minutos ya y eso hace que vayas confiando mucho más en el plan de partido, que vayas confiando en tus compañeras para seguir haciendo el mismo juego que te ha llevado a meter sus goles. Empezar ya con buen pie creo que es algo que te da un plus de confianza brutal, ¿no?
Amb la victòria i a l'espera que avui es completi la primera jornada de la fase Lliga, amb 5 partits més, el Barça lidera la classificació amb una victòria. També sumen 3 punts l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que va superar l'Arsenal, el vigent campió, i la Juventus, amb un triomf sobre el Benfica. I el retorn del Barça, en aquest cas masculí al Camp Nou, continua sense data. El club ha fet oficial que el primer partit després de l'aturada per seleccions, contra el Girona el 18 d'octubre, també es disputarà a l'estadi Lluís Companys. L'entitat blaugrana argumenta que no es planteja tornar al Camp Nou fins que no ho pugui fer amb un aforament de 45.000 espectadors. Això correspon a la segona fase de permisos. El motiu és que els ingressos a l'Olímpic són superiors als que s'obtindrien amb 27.000 espectadors a l'estadi blaugrana. D'altra banda, també s'ha anunciat que a partir d'ara l'accés als partits es farà amb un sistema d'abonament que es mantindrà fins a final de temporada.
Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida.
I un dels jugadors més destacats dels darrers anys al Barça, Jordi Alba, ha anunciat que penja les botes. El lateral de l'Hospitalet de Llobregat plegarà a final de temporada als 36 anys. El defensa, que ara juga a l'Inter de Miami, va estar 11 temporades al primer equip blaugrana, on va aixecar 22 títols. En destaquen 6 lligues, una Champions, 4 Copes del Rei i un Mundial de Clubs. Amb la selecció va guanyar l'Eurocopa de 2012. El Baxi Manresa disputarà avui el primer partit de l'Eurocup davant la seva afició. Després de perdre a la primera jornada del grup A a Ljubljana, els manresans reben a partir de 9:15 l'Slax Wrocław polonès, que va obrir la competició amb victòria. El tècnic assistent del Baxi Manresa, Marc Estany, alerta dels perills del conjunt polonès.
És un equip que juga molt ràpid. Juga molt ràpid, els primers segons són molt perillosos. Preparem per un partit de bastant ritme, i on aquesta responsabilitat individual serà bastant important per ser competitiu, sobretot a nivell defensiu.
I després de 2 anys d'absència, torna a l'Eurolliga a Fontajau. L'Espar Girona rep la visita del Gdynia polonès a partir de les 8 del vespre. La prèvia és de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
Una fita sòlida gràcies a la primera plaça aconseguida a la Lliga regular al curs previ i un premi únic i inèdit per a moltes jugadores i també per a l'entrenador Roberto Íñiguez, que disputarà la competició per primera vegada dirigint l'equip gironí.
Estoy muy contento, ¿no?, de poder jugar Euroliga con el Uni. No tengo una sensación que deba nada al Uni, ¿no?, en Euroliga, pero sí que si le puedo devolver algo como entrenador y tengo la ilusión de que compitamos lo mejor posible, ¿no?
Les gironines han quedat enquadrades al grup A juntament amb el Praga, vigent campió de la competició, el Burges i el Gdynia, rival del conjunt gironí en aquest primer partit.
Ser disciplinadas, concentradas en el trabajo que hemos estado haciendo, concentradas en hacer bien nuestro trabajo.
Íñiguez recupera Ana Badosa respecte al partit contra l'Estepona, amb la qual cosa disposarà de tota la plantilla. Per tant, l'Espar Girona viurà un dia històric a l'inici del projecte amb el bàsquet Girona, on tornarà a gaudir d'una competició que feia 2 anys que passava desapercebuda a l'equipament gironí.
Doncs torna a la màxima competició europea a Fontajau a les 8.
Ho anirem seguint. Gràcies, Cristina. Ho deixem aquí. Tornem demà. Que vagi bé.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dilluns hi ha ple municipal i Cugat Mèdia te l'apropa a través de tots els seus canals. A partir de les 4 de la tarda, posa't al dia dels temes de ciutat a través de www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, amb la retransmissió en streaming i en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat. També pots seguir el ple i l'audiència pública a través de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 FM. I després, tota la informació del ple municipal a www.cugat.cat. Els plens municipals a Cugat Mèdia a través de tots els seus canals.
Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Blue Jean, I just met a girl named Blue Jean. Blue Jean, she got a camouflage face and no money. Remember, they always let you down when you need them. Oh, Blue Jean, is heaven really sweeter than Blue Jean? She got a very spike. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
Occident t'ofereix